Del 15 al 17 d'agost del 1969, en una granja de Bethel a l'estat de Nova York, es va viure un dels episodis més fabulosos de la cultura del rock. Tres dies de pau, amor i música, que van atraure, per sorpresa de tothom, més de 400.000 joves àvids de llibertat. Jordi Bianchotto és crític musical.
Jo crec que Woodstock representa la sublimació, el clímax, el moment en què se surt de mare, una mica fins i tot, no? La idea de la música com a vehicle de multituds i representatiu d'una era i vehicle juvenil, de masses.
De fet, la xifra exacta d'assistents no se sap perquè l'afluència de joves va ser tan massiva que l'organització va obrir les portes de franc. Hi va haver problemes de seguretat i la pluja va contribuir al caos general. Però el festival, poc o molt organitzat pel promotor novaiorquès Michael Lang, va tirar endavant i va superar el Festival de Monterrey, el seu precursor, que s'havia celebrat a Califòrnia dos anys enrere, en plena eufòria de l'estiu de l'amor. I dreamed I saw Joe Hill last night. El cartell va reunir artistes reivindicatius de finals dels anys 60, des de figures del folk com Arlo Guthrie fins a renovadors del gènere com Joan Baez. El rock psicodèlic va tenir una àmplia representació, així com el blues rock, amb bandes consolidades com Creedence Clearwater Revival, que en plena guerra del Vietnam tocava aquest himne antibèl·lic. La majoria d'artistes eren nord-americans, amb algunes excepcions, com The Who, i el mestre del sitar, Ravi Shankar, amic dels Beatles, va posar la nota exòtica oriental. Per Bianchotto, Woodstock va marcar una època i una generació d'artistes que han influït en la música popular fins ara.
Des de figures que van crear un cànon, fins i tot propi, com Jimi Hendrix, l'emblema de l'estrella de la guitarra, fins a cantautors com Richie Havens, per exemple, que serien molt influents en un Ben Harper, per exemple, en l'actualitat, o una figura femenina potent com era Janis Joplin, o bé molts grups que van establir en gèneres musicals, de fet, en si mateixos.
Alguns dels moments més memorables d'aquell Woodstock els van oferir artistes com Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash & Young, Janis Joplin, Carlos Santana o Jimi Hendrix, que va causar sensació amb aquesta versió de l'himne dels Estats Units en l'última actuació del festival. Però l'onada expansiva de Woodstock no arribava a tot arreu amb la mateixa intensitat. A l'Espanya de Franco es rebia com un eco molt llunyà, com recorda el cantautor galàctic Jaume Sisa, que aleshores tenia 20 anys.
Molt, molt, perquè aquí encara hi havia misèria en tots els sentits i a més, incomunicació. Els mitjans així generalistes no en parlaven massa, I si parlaven era per dir s'han reunit uns centenars de mils de dropos, de joves, bruts, peluts i drogadictes per fer el gamberro i pujar. La propaganda oficial era de descrèdit total. Història certa dels
set cels. Per Sisa, a Catalunya, potser per proximitat, van influir més els festivals de l'illa britànica de White a finals dels 60, però admet que Woodstock també va ser referent indiscutible i un model que, malgrat la dictadura, es va replicar al festival Canet Rock, si més no, en la primera edició del 1975.
El primer Canet Rock va ser algo revolucionari, perquè va ser fet contra tot pronòstic i malgrat tots els impediments. Llavors allò sí que era una cosa emocionant, perquè era un crit de rebeldia, no? I tot això després ja ha passat, ja no té res a veure. Els festivals avui dia ja són coses domesticades, avalades per les institucions, i que hi van les famílies amb nens.
Per alguns, el llegat de Woodstock encara subsisteix en festivals multitudinaris nascuts als anys 80, com el nord-americà Burning Man Festival, una trobada enmig del desert de Black Rock, a l'estat de Nevada, on no s'admeten ni comerços ni marques i que té entre les seves normes la inclusió racial o el no deixar rastres sobre el terreny. Tot i així, Bianchotto coincideix amb Sisa que cap d'ells es pot comparar amb l'original. Just a little bit
harder. Els festivals multitudinaris que hi ha pel món han agafat a Woodstock només la idea de compartir grans noms, grans grups durant dos, tres dies amb molta gent i amb un paisatge potser natural, però més enllà d'això, evidentment, clar, la intenció contracultural que hi podia haver de fons i fins i tot el punt aquest d'obrir portes al final i que entrés tothom sense pagar, clar, això evidentment està una mica lluny de la sensibilitat dels organitzadors de macrofestivals actuals.
Fa 15 anys es va celebrar una edició commemorativa del 35è aniversari de Woodstock i aquests dies, coincidint amb els 50 anys, es volia repetir l'experiència. Però la falta de confiança dels inversors, els canvis d'emplaçament i la fugida de les principals estrelles del cartell van fer que el festival es cancel·lés poc abans de començar. On sí que es mantenen les activitats aquest cap de setmana és el Centre de les Arts de Bethel Woods, un espai cultural que reivindica l'esperit de Woodstock en el mateix indret on es va celebrar el festival ja fa mig segle.